5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la col·laboració inestimable, perdoneu la veu, avui estem una miqueta així, amb la col·laboració estimable, deia, del Marc Pujol, que és qui portarà avui tota la qüestió tècnica, ajudat puntualment pel Toni Olivella, que també tomba per aquí. Després, quan jo acabi d'explicar-vos totes aquestes coses, doncs vindrà la Goretti Martínez, que és l'altra, la tercera pota d'aquest... un programa, i agafarà aquestes explicacions que jo us he fet i us les posarà a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on, quan vulgueu i on vulgueu, podreu consultar-les. Però ja sabeu que nosaltres també donem un lloc a la música en aquest programa i que, d'alguna manera, com que estem a dia 10 de febrer i el Carnestoltes està aquí a tocar, deixeu-me que faci un... I després està també a tocar el dia de Sant Valentí, el dia 14, que és el patró de les cabanyes. Deixeu-me que faci un homenatge a les cabanyes a través d'un cabanyenc il·lustre, en Paton Soler, que ha sigut col·laborador d'aquesta casa durant molts anys i que avui recordarem amb una cançó precisament que parla del Carnestoltes, Carnestoltes 15 voltes, i que porta com a afegida una segona cançó, que és Joan del Riu. Aquí teniu, doncs, el meu amic inefable i genial Paton Soler amb Carnestoltes 15 voltes i Joan del Riu.
Carnestoltes 15 voltes i Nadal de mes en mes. Cada dia que em fos festa la Quaresma mai vingués.
Joan del Riu n'és arribat amb un pot de confitura. Joan del Riu n'és arribat amb un pot de raïmat. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar els minyons. Joan del Riu n'és arribat amb una carga de monina. Joan del Riu n'és arribat amb una carga d'escarbats. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar els minyons. N'és arribat amb una bota de birranci. Joan del Riu n'és arribat amb una bota de moscat. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar els minyons. I lero la lero la la ero, lero la lero la la, i lero la lero la la ero, la ero, lero, lero, la. Per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món. N'ha portat...
12 de febrer de l'any 1809, el dia que neix a la ciutat de Hardin, a l'estat de Kentucky, el que serà el 16è president dels Estats Units, Abraham Lincoln. Fill d'una família de quàquers, de colons, vaja, passa tota la seva infància i joventut anant Mississippi amunt, Mississippi avall, fins que als 23 anys abandona la granja paterna per ingressar com a soldat a la Guerra Índia. Un parell d'anys després es posa a estudiar i el 1836 es llicencia en dret. Dos anys després d'haver entrat en política, l'any 1834, presentant-se, apuntant-se, diguem-ne, al partit Whig i sent elegit diputat per l'estat d'Illinois fins al 1842. Liderarà, al final, noies, puja com l'espuma, liderarà el partit Wing, com diem, com a diputat partidari de l'evolució de l'esclavitud, però d'una evolució que de deixar fer que deixi que desapareixi, que d'això, perquè en aquells moments els Estats Units està dividit, hi ha un pacte, un compromís, vaja, el compromís de Missouri, de manera que els estats que estan situats al nord del paral·lel 36 no accepten l'esclavitud, mentre que els estats que estan situats pel sud, doncs, la defensen i l'apliquen, que és el més fotut. Bé, en qualsevol cas, ell ja dic que és diputat, quan el 1846 esclata la guerra amb Mèxic. Una guerra amb Mèxic que guanyarà estrepitosament els Estats Units, anexionant-se l'estat de Texas i els estats també de Califòrnia, Nou Mèxic, Sonora i les zones de Coahuila i Tamaulipas, bueno, tot. Això fa que diguem-ne, la zona abolicionista creixi i es desequilibri el Parlament, però bueno, ja en parlarem. En aquell moment, l'únic que passa és que, com que ell ha estat contrari a la guerra a Mèxic, a les eleccions al Senat de 1849 les perd, fracassa i es retira de la política. Decebut, es retirarà de la política durant 6 anys per anar a treballar com a procurador i anar defensant que l'esclavitud, això que dèiem, no, s'ha d'anar eliminant progressivament, no d'un cop de pluma i totes aquestes coses, perquè hi ha aquest compromís de Missouri que dèiem. Però, és clar, la incorporació de tots aquests territoris trenca aquest equilibri, com deia, no? Per què? Perquè resulta que els estats que estan situats, algun dels estats estan situats al sud, per exemple, Califòrnia, Nou Mèxic i tot això, i aquests s'apunten a l'antiesclavisme, amb la qual cosa l'empat que hi ha al Senat, fruit de les eleccions estatals, doncs es trenca en favor dels abolicionistes, en favor dels que van contra de l'esclavitud, i desequilibra el Senat. I el sud, com que veu que està quedant en minoria, es comença a plantejar la possibilitat de separar-se dels Estats Units i fer un nou estat independent. El Lincoln tornarà a la política quan es presenti al Parlament la llei Kansas-Nebraska, que pretén que aquests dos estats de la part nord puguin aplicar l'esclavisme, puguin aplicar l'esclavitud, i diu, això no va bé, per tant, tornarà a entrar en política el 1856, apuntant-se en el nou partit que s'ha creat, el Partit Republicà, però perdent la seva candidatura i les eleccions del 1858. Però els anys van passant, arriba el 1860, i el 17 de maig és triat candidat al congrés que es celebra a Chicago, i concorre a les eleccions, però concorre a les eleccions en una situació una mica particular, perquè el seu partit, aquest partit republicà, doncs està implantat a la banda nord, i els seus equivalents de la banda sud, el partit Whig, bueno, només es presenta als estats del sud. I després també els demòcrates, que són els esclavistes, els que defensen que continuï l'esclavitud, també estan dividits amb els del nord i els del sud, amb la qual cosa hi ha 4 partits, i això li dona tot l'avantatge amb ell, que guanyarà a tots els estats del nord, i amb això, doncs, serà nomenat president. Però ja abans de jurar el càrrec, l'estat de Carolina del Sud ja anuncia la seva intenció d'abandonar la Unió, iniciant la que serà la guerra de secessió, nomenant president el Jefferson Davis i enfrontant-se a un mandat d'Abraham Lincoln marcat per la guerra. Els 2 primers anys amb una clara superioritat del sud, perquè doncs són els que tenien més experiència militar, i després 2 anys que el nord començarà a manar i a fer tot a tallar el bacallà, diguem-ho així. Separats pel moment, l'1 de gener de 1863, en què es proclama l'abolició de l'esclavitud a la Unió. I després d'això vindrà, doncs, l'entrada en joc del general Grant i el general Sherman, amb victòries com la de Gettysburg, que aniran afeblint el sud, i després el bloqueig naval del Carib, que ho acabarà d'arreglar. Finalment, doncs, el 1865, en concret el dia 9 d'abril, el general Robert Lee signarà la rendició. Però abans ja Lincoln haurà estat reelegit. Han passat 4 anys, i el 1864, el novembre, és reelegit president dels Estats Units i defensa la recuperació, diguem-ne, de la situació de calma i d'amistat entre el nord i el sud, posa la Constitució al final de l'esclavitud i comença a reconstruir el país. Dic comença perquè el 14 d'abril de 1865 es produirà un fet decisiu. John Wilkes Booth, un actor sudista i molt conegut, sap que el president Lincoln anirà a veure una obra de teatre al Ford's Opera House de Washington. Un cop iniciada la funció, ell es presenta allà, com que tothom el coneix, el deixen passar, va vestit més o menys elegant i va cap al palco on és el president. Entra dintre, es treu una pistola d'un sol tret, apunta al cap de Lincoln i dispara. Després treu un punyal i crida: "Així moren els tirans", una frase de Bruto quan mata César, i salta al pati de butaques on es trenca la cama, però aconsegueix fugir. Lincoln morirà el dia següent a les 7 del matí, l'hora en què ell habitualment es posava a treballar. I un president com Abraham Lincoln, amb tot el que representa i tot el que va implantar, naturalment ha tingut de ser cantat per molta gent. Però nosaltres hem trobat una cançó d'aquí de casa, que no té massa a veure amb això, amb la política i tal, però que és interessant, del grup Antònia Font, que porta per títol Abraham Lincoln, i hem dit, ja que hem parlat del president Lincoln, vinga, rematem-ho amb aquest Abraham Lincoln d'Antònia Font.
Exolixent com un fil de teleu, crem un full de paper i estampa una taca de llum que filtres paisatge en color lentament, verd, gris, groc de fulles pensides, de temps amb espilles i blau de muntanyes. Abraham Lincoln entre les d'aranyes, tirant agrapades de valls, darrere un exèrcit d'infants l'acompanya i ordena amb un gest en silenci que posin el cel, es desert i els turons. Mini Napoleons amb tambors, guspires, siluetes de dunes en trànsit.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
13 de febrer del 1903, el dia que neix a la localitat belga de Lieja l'escriptor i creador del famós Comissari Maigret, Georges Simenon. Georges Simenon és el fill, el primer fill, del comptable Desiré Simenon i la seva dona, una senyora una mica rara, que farà, per exemple, perquè ho veieu, es farà mans i mànigues perquè no es registri el dia 13 com el dia de naixement del George Joseph Christian, sinó el dia 12, i al final ho aconseguirà de totes maneres. Bé, en qualsevol cas, aquesta mare peculiar i el pare comptable, doncs, canvien de domicili, van fent d'allò, i tenen un segon fill, el Christian, que serà el preferit dels pares i que provocarà que el George faci, bueno, el que sigui per cridar l'atenció dels seus pares i per veure si així se l'estimen una mica més, no? Als 3 anys ja sap llegir i escriure, quan té 5 anys ja comença els estudis primaris i durant tots els estudis serà sempre dels 3 primers de la seva classe, però mentrestant la seva família, doncs, es va situant. El 1911 tornen a canviar de domicili, passen a una casa molt gran, que la mare, on la mare lloga habitacions, una mena de B&B, lloga habitacions a estudiants i gent de passants de diversos orígens, russos, polonesos, que enriqueixen la cultura del George Simenon, del fill gran aquest que no li tenen gaire estima. El 1914 entrarà en el col·legi jesuïta, però l'abandonarà perquè la religió no li interessa, parla amb els seus pares i el porten al col·legi de Sant Gervés, especialitzat en ciències, on estudiarà durant 3 anys, però és un col·legi bastant, en diríem ara, pijo, no? I com que la seva família no és tampoc d'aristòcrata, són 3 anys que també ell passa bastant malament, com explica a les seves memòries. El 1918, amb l'excusa de que el pare doncs, està mig malalt i tot això, abandona els estudis i es dedica a treballar. Fa d'aprenent de forner, encarregat d'una biblioteca, feines així estranyes, fins que als 16 anys, quan fa 16 anys, el 1919, a una baralla amb la seva mare, el porta a entrar a treballar com a reporter al diari La Gazette de Lieja, una cosa que li donarà oportunitat de conèixer doncs, tot el funcionament d'una ciutat, sobretot interessant-se pel funcionament de la policia, mentre, a més, aprèn a escriure, escrivint articles en el diari, com amb un pseudònim, G. Sim, de G. de George i Sim de Simenon, i, bueno, i avançant de tot això, i publicant la seva primera novel·la ja, El pont dels arcs, el 1921, també amb el pseudònim Jessim. El director del diari es fixa en les seves col·laboracions, li agraden, li proposa que faci unes columnes humorístiques, en farà prop de 800, amb un altre pseudònim, el senyor Gall, Monsieur Lecoq, i ell es va relacionant amb la gent artística, amb la bohèmia de Lieja, i allà coneixerà Regine Renchon, que serà la seva primera dona, amb la que es casarà el 1923, i marxaran a París perquè els seus llibres i els seus articles es comencen a cotitzar i ja poden, diguem-ne, viure, encara amb pseudònims, però sí amb èxit econòmic. Amb tot això, ell doncs, ha de fer reportatges. El 1928 farà un viatge en Gavarra, tots vaixells, seguint tots els canals del Midi, que serà un reportatge molt... Es farà relativament famós, i amb ell hi descobrirà l'amor per la navegació que mostrarà fent-se construir un vaixell, l'Ostrogot, que tindrà allà el canal doncs, ancorat i amb el qual doncs, farà viatges durant tot de temps, mentre comença a escriure el 1930 a la revista Detective, i per encàrrec de Joseph Kessel, una sèrie de novel·les curtes que protagonitza un comissari que es va fent conegut i es va fent famós. Ja haureu intuït que és el comissari Maigret. Ell continua amb els seus reportatges. De fet, el 1932 comença a fer reportatges internacionals viatjant a Àfrica, a Europa Oriental, a Turquia, i ho rematarà el 1934 fins al 1935 fent una volta al món, durant la qual, dels diferents llocs per on passa, va escrivint articles, els va enviant, els hi van pagant, per tant, viu relativament bé. Torna a França, arriba la Segona Guerra Mundial, ell es refugiarà a la Vendée, se la passarà tota la guerra, diguem-ne, tancat allà, continuant escrivint, i quan acabi la guerra decidirà marxar als Estats Units, en concret a Connecticut. Allà estarà durant 10 anys visitant els Estats Units i empapant-se d'Estats Units, i sobretot empapant-se dels nous mètodes que fa servir la policia nord-americana i la justícia nord-americana. També allà, després de la separació de la seva dona, coneixerà la seva segona dona, la canadenca Denise Huimet, que tindran, era 17 anys més jove que ell, amb qui tindran una relació una mica tempestuosa, segurament amb influències per l'alcohol. Però bueno, ell està allà el 1952, vist que el noi no para de publicar novel·les, penseu que en farà fins a 192, doncs l'Acadèmia Real de la Llengua i Literatura de Bèlgica li diu si vol ser membre, i ell es planteja tornar. Com que el seu nivell de vida ha millorat bastant, el 1955, quan torna, s'instal·la a la costa Costa Blava, a França, al sud de França, a la Costa Blava, fins que la disbauxa de la Jet Set, el Cansa i la Muina, agafa les cames i se'n va a instal·lar-se a Lausana, a Suïssa. Allà, el 1972, abandonarà definitivament la novel·la, però no l'escriptura, i es concentrarà en una escriure la seva pròpia biografia de 21 volums que recull totes aquestes històries que abans comentàvem de quan era petit. Allà, a Lausana, morirà el 4 de setembre de 1989 el novel·lista i creador del personatge de Maigret, George Joseph Christian Simenon, més conegut per el comissari Simenon, encara que ell no ho fos, agafant la fama del seu personatge, el comissari Maigret. Un comissari Maigret que, naturalment, doncs, servirà també per guió, per moltes pel·lícules i moltes sèries de televisió, i que, per tant, composarà, diferent gent li composarà moltes sintonies. Nosaltres n'hem triat una, amb música, allò, Musette, sabeu, l'acordió, allò, aquella musiqueta francesa, la Musette Pierre Solange, que porta per títol Comissaire Maigret, i que va ser, com dèiem, la música de sintonia d'una sèrie. Aquí teniu, doncs, la Musette Pierre Solange interpretant Commissaire Maigret. De febrer de l'any 1958, el dia que els estats de Jordània i Iraq creen en l'Orient Mitjà, aquest Orient Mitjà que tant ens té complicats, una federació per contrarrestar la creació d'una altra federació, la República Àrab Unida, per part d'Egipte i de Síria. De fet, ja feia molts anys que, des del 1930, més o menys, que tota aquella zona d'Orient Mitjà, com a fruit de la Primera Guerra Mundial, estava allò tensionada, no? i que, per tant, es volia crear una única, un únic estat, un gran estat, a model semblança dels Estats Units d'Amèrica. Però, clar, aquí hi havia dos tendències. Una era la tendència, diguem-ne, dinàstica. Allà tots els reis i els emirs i tot això eren tots mig parents. I una altra era la tendència sociològica amb l'aparició de les noves corrents d'esquerres, no? Llavors, des del 1930, la dinastia dominant allà, la dinastia Hachemita, havia intentat promoure la unitat àrab, bàsicament entre Jordània i l'Iraq. De fet, el 1946, el rei de Jordània moderat, l'Abdala, que és, bueno, depèn dels Estats Units, o sigui, està sota la protecció dels Estats Units, i té el seu nebot, Abdullah, que és regent de l'Iraq. I tots dos es veuen, però la cosa no acaba de quallar, però es veuen per veure per si poden fer un projecte que s'uneixin els dos països i així començar a enfrontar-se amb els colonitzadors i tot això, i la cosa no funciona. El 1951, aquest, el moderat, l'Abdala, aquest, és assassinat i el Jordània es radicalitza i, per tant, se separa de tot això, mentre que llavors és Iraq qui intenta que torni, diguem-ne, al bando hachemita, aquesta manera d'entendre les coses des del punt de vista familiar, per dir-ho d'alguna manera. Això és l'any 1951, però tampoc té èxit. L'èxit no vindrà, o l'èxit tampoc és èxit perquè durarà molt poc, però la resposta vindrà al 1958, quan, tal com dèiem, el nacionalisme àrab, aquesta tendència més aviat esquerranosa de dir, doncs, nosaltres volem ser una nació, no volem ser una colònia, té un intent exitós, aquest nacionalisme, quan els joves egipcis fan fora el rei Farouk i Gamal Abdel Nasser és proclamat president d'Egipte. Un estat que defensa no tenir estrangers, fer la reforma agrària i fer un país ric i, a més, anar apartant i fent fora totes les formes de monarquia o similars que puguin haver-hi per allà. El que fa és aliar-se amb Síria. De fet, l'eufòria que això crea fa que s'hi afegeixi el Iemen, però, bueno, mentrestant, aquests van fent això. A l'altra banda, els hachemites aquests intenten frenar l'impuls i l'expansió d'aquesta república àrab amb aquestes converses entre Iraq i Jordània que acabaran creant la Federació d'Iraq i Jordània, presidida, o diguem-ne, de la mà del rei Faisal de l'Iraq, el Faisal II de l'Iraq, i del Hussein de Jordània, que és cosí del rei aquest, el Hussein I de Jordània. I això, doncs, bueno, aniran tirant, oposant-se amb això. Síria i Egipte, doncs, fan la seva, i Iraq i Jordània fan l'altra. Amb una estructura que es vol que sigui autònoma, cadascú va el que vol, però presidirà nominalment el rei iraquià, que per això és el més vell. En realitat, el que fan és unir la seva política exterior i unificar les funcions de defensa, però tot l'altre, cadascú va pel seu costat i té el que ara en diríem autonomia, tot i que el primer ministre de l'Iraq, el Nuri As-Said, es defineixi com a primer ministre de la Unió Àrab. Mentrestant, però, Baden i, diguem-ne, els partidaris de Nasser, els panarabistes i els sunites aquests es van infiltrant a l'exèrcit iraquià. I, per tant, després de fundar-ho el 14 de febrer de 1958, només cinc mesos després, el 14 de juliol del 58, hi ha una revolta militar que declara la independència de l'Iraq dintre de la Federació. I, per tant, el Hussein es queda tot sol a la seva Jordània, però es continua dient, doncs, el jefe de la Federació, perquè, a més, aquesta revolució militar que s'ha produït ha matat el rei Faisal, i ell queda com a jefe. I ell continua mantenint-se com a cap de la audiència, que és el cap de la Federació, fins que, al cap d'uns dies, de 15 dies, 3 setmanes, el 2 d'agost, constata que Iraq ja no està recuperable i dona de baixa, per dir-ho d'alguna manera, la Federació Àrab aquesta d'Iraq i Jordània que s'havia creat per contrarrestar el Nasser i es transforma en el reina xemita de Jordània, és a dir, el que era abans de tot aquest sidral. La cosa continuarà, no hi haurà... Hi haurà, però sí, un altre intent, però molt poc reeixit, el 1975, quan Jordània, que s'havia aproximat a Síria per poder entrar a la República Àrab Unida, veu que Síria va pel pedregar, abandona aquesta relació i torna a trucar a la porta de l'Iraq dient, escolta, i si ens féssim amics, i si féssim un sol país, i si ens fusionéssim i tal, però no ho aconseguirà. Això sí, aconseguirà uns pactes econòmics i sortir de la misèria en la qual tot aquest desori ha anat posant a l'Iraq. I, naturalment, d'aquells, com diria un castellà, d'aquellos polvos vinieron estos barros o estos lodos, la conseqüència és, la veiem aquests dies, doncs, que tota aquella regió del món ha quedat en una absoluta inestabilitat i no se sap, perquè entremig, com que ha aparegut Israel, i Israel és potent, doncs les coses van com van. I tothom demana, doncs, que això s'arregli, per dir-ho d'alguna manera. Fins i tot el Lluís Llach, en un moment determinat, va crear una cançó per poder defensar, perquè, és clar, tot això parlem dels reis, parlem del Hussein, parlem del Faisal, parlem de tota aquesta gent, però aquesta gent tenen uns ciutadans i tenen un poble. I per això dèiem, en Lluís Llach, en el seu moment, va fer una cançó que porta per títol Palestina i que ens servirà per concretar o per completar una mica aquesta mena de breu visió sobre aquest estat que va durar, com veieu, aquest estat unit que va durar 15 dies, com qui diu, i que, en el fons, volia contrarrestar, ajudat pels Estats Units, evidentment, volia contrarrestar el que ell creia que era la influència de la URSS sobre la regió. Així ens estem encara, i així continua sent de vàlida la cançó del Lluís Llach, Palestina.
El teu nom, una rosa. El teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estel a l'Orient. El teu nom, esperança. El teu nom, una espina. El teu nom, mirall precís que en reflecteix més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna. Et cantem el pervindre, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Dels teus camps de pell bruna t'arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills al soterra quan encara somriuen esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari que els ocells hi cantin el teu nom, que és coratge, el teu nom, Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme, colpejats pels que escarneixen llur passat. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunya la venjança del teu cor. Ni
més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna. Et cantem l'esperança, el teu nom és per vindre, el teu nom Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, perquè els ocells hi cantin el teu nom, que és coratge, el teu nom Palestina. Seran les teves ales d'un vol que l'hauràs lliure, el teu nom una rosa, el teu nom el coratge, el teu nom Palestina.
15 de febrer del 1710, el dia que al Palau de Versalles neix el que serà el rei Lluís XV, rei de França. En aquell moment, quan ell neix, està regnant el seu besavi, Lluís XIV, el qual podríem anomenar, doncs, no ho sé, el rei Sol o el rei besavi, que té un fill, que es diu també Lluís, la punyeta aquí és que tots es diuen Lluïsos, que és el que en principi és el gran dofí i és l'hereu de quan es mori el Lluís XIV, doncs serà el rei de França. Aquest gran delfí té uns fills, dos en concret, el gran que també es diu Lluís, per tant l'anomenarem Lluís pare, que serà el pare d'aquest futur Lluís XV de França, i que té un germà que es diu Felip i que serà el Felip V d'Espanya. Quan aquí a Espanya mori Carles II, l'any 1700, aquest Felip heretarà la corona d'Espanya, que així passarà dels Àustries als Borbons, però que també serà la causa de la guerra de successió espanyola. Per què? Perquè, tot i que les opcions són bastant remotes, si mora el gran delfí, és a dir, si mora el Lluís avi, mora el Lluís pare, quan es mori el rei que està regnant a llavors, el Lluís XIV, aquest Felip passaria a ser rei de França. I clar, rei de França i rei d'Espanya, això li donaria un gran poder que les potències protestants i els Habsburg, la dinastia dels Habsburg, no volen que es posi en marxa i per això, o no volen que sigui possible, i per això enceten la guerra de successió espanyola, que s'acabarà amb el Tractat de Pau d'Utrecht de 1713, en el qual el Felip V renunciarà explícitament a ser, si es donés la possibilitat, rei de França. Mentrestant, naixerà, com diem, el 1710, naixerà el fill del Lluís pare, que, bueno, anirà creixent, però ràpid que haurà de créixer perquè les coses es compliquen. El seu avi, el Lluís avi, el gran delfí, morirà de verola, per tant, el rei Lluís XIV, que continua, a la seva edat, continua manant allà, ara serà substituït pel pare del futur Lluís XV aquest, que es convertirà en el delfí. Però aquest també morirà el 12 de febrer de 1712 de Serrampió, junt amb la seva dona, i el gran delfí havia mort de verola, aquest morirà de Serrampió i deixarà dos fills. Dos fills, evidentment, d'edat molt, molt curta, perquè mora el 1712, i tots dos, en aquella època, doncs, el gran, l'hereu, l'altre no li fan massa cas, el comença a tractar la medicina d'aquell temps, Déu lliuri dels metges d'aquell temps, que comencen a fer sangries i tot això, i que acabaran matant aquest fill gran. Amb la qual cosa el Lluís es convertirà automàticament en delfí, però haurà tingut la sort de que la seva dida no haurà deixat entrar els metges, es va tancar, va estar durant un any pràcticament tancada mentre el nen estava malalt, cuidant-lo, i el nen se'n va sortir. Bueno, doncs ja tenim que el nen, amb 5 anys, doncs està a punt per ser el delfí. I dona la casualitat que el Lluís avi morirà l'1 de setembre de 1715, morirà de gangrena, i per tant el rei passarà a ser un nen de 5 anys. Un nen de 5 anys que, evidentment, el Lluís XIV deixarà sota la protecció del seu oncle, Felip II, no Felip I d'Orleans, que crearà també un consell amb 14 membres i que el rei avi, el Lluís avi, pensa que amb això el nen ja es farà gran i ja podrà començar a manar. Però aquest, el Felipe II d'Orleans, és una bona peça, trasllada la cort a Versalles, ell és un golfo, per dir-ho així en paraules col·loquials, i no va d'una mà a l'altra, i el príncep, doncs, allà achantat, no? Li marcarà tota l'adolescència, es convertirà en una persona tímida i tal, però que el fomentarà amb ell l'afició, diguem-ne, per les dones, tot i que està sota la direcció d'un preceptor, té un professor particular, per dir-ho així, que també havia designat el testament del seu avi, el cardenal Fleury, que és el que portarà el país, farà que França es recuperi financerament i passi a una posició més aviat pacifista amb Gran Bretanya i amb Europa, tot i que incorpora Lorena i Nàpols a la corona francesa. A més, aquest Alfleri, el cardenal, tot i ser cardenal, controlarà la vida privada del Lluís XV, allunyant-lo de la seva dona, la polaca, la filla del rei de Polònia, Maria, només servirà per tenir fills, per dir-ho d'alguna manera, i ell li anirà proporcionant amants contínuament, però renovant-les per evitar allò de les favorites, la que arribava a manar més que el primer ministre. Només quan aquest Alfleri aquest es mori, el Lluís XV començarà, que ja és rei des de fa uns quants anys, començarà a prendre decisions i, bueno, anirà passant això, les seves amants i totes aquestes coses. Abandonarà la política de pau a l'exterior i s'embrancarà amb la Guerra dels Set Anys, que arruïnarà pràcticament França, es quedarà sense vaixell, sense flota francesa, perdrà totes les colònies, però ell seguirà a París amb la seva vida, amb les seves amants cortesanes, amb l'amant oficial, la Madame du Barry, i dedicant-se a grans projectes de construcció, el Petit de Pla del Petit Trianon, el Teatre de l'Òpera de Versalles, la plaça La Concòrdia... Bé, i enmig de tota aquesta voràgine, el 26 d'abril del 1774... El rei es troba malament, però és igual, se'n va de caça. Quan torna, el metge el fa tancar perquè ja veu que li van apareixent a la pell les taques de la verola. El rei anirà empitjorant. El dia 7 de maig li portaran el confessor perquè rebi els últims sacraments, i el dia 10 de maig de 1774, a les 3 del matí, morirà el rei Lluís XV, el segon, que ha tingut el segon regnat més llarg de tota la història de França. Va manar, és un dir, durant 59 anys, només superat precisament pel seu besavi Lluís XIV, que va ser rei durant 72 anys, quasi res. I com a homenatge a aquest peça del Lluís XV, que ja veieu que, bueno, sí, molt rei, molts anys, però més de les amants que no pas del seu país, després així va deixar tot el país i així va venir el que va venir amb el Lluís XVI, que el va succeir, hem buscat una cançó, naturalment en francès i naturalment també del meu estimat i prou venerat, compartint-ho amb el Petón Soler, el Georges Brassens, una cançó que porta per títol Le Verger du Roi Louis, és a dir, El jardiner del rei Lluís. No sé si el Lluís que es refereix és el Lluís XV, o és el Lluís XVI, o és el Lluís XIV. En qualsevol cas, és el rei de França. Aquí teniu, doncs, Georges Brassens, Le Verger du Roi Louis.
Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dore. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Maure, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltiges palpitants encore. Le soleil, le vent les dévore, regardez les cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. Ces pendus du diable entendus appellent des pendus encore, tandis qu'aux cieux d'azur tendus, où semble luire un météore, La rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouit. Par-dessus leur tête picore, c'est le verger du roi Louis. Prince, il est un bois que décore un tas de pendus enfouis. Dans le doux feuillage sonore, c'est le verger du roi Louis.
Cinc a la setmana.
16 de febrer del 1928, el dia que neix a la localitat catalana de Balsareny el religiós Pere Casaldàliga i Pla. Pere Casaldàliga i Pla era fill d'una família tradicional i molt pietosa que va començar a estudiar a l'escola de monges dominicanes de la zona, on va, segons ell, sentir la vocació sacerdotal, i amb 9 anys va anar a estudiar al Seminari dels Claretians de Vic, on seria ordenat a l'any 1952. Va fer les seves primeres feines com a sacerdot a Sabadell entre el 1952 i el 1958, a Sabadell, Barcelona, Barbastre, Madrid, exercint funcions i càrrecs en la comunitat claretiana com a formador, director de la revista Iris de la congregació, responsable del seminari de Barbastre, etc. Però ja des dels seus inicis defensant una església diferent, una església basada en una fe adulta, corresponsable, lliure, pobre, això també, i sense jerarquies imposades. Unes bases que ell intentaria i seguiria durant tota la seva vida. El 1968, sent també la veu de les missions, la vocació missionera, viatja al Brasil amb permís de l'ordre i allà funda una missió claretiana a la regió amazònica d'Araguaia, a l'estat de Mato Grosso. La regió estava francament abandonada per l'estat, era una regió en mans dels especuladors i dels terratinents, no hi havia pràcticament metges, no hi havia escola, hi havia i manava una dita, la llei del 38, que és una llei que havien imposat els terratinents en contra dels petits camperols que no podien arribar a tenir la propietat de la terra i també en contra dels pobles indígenes per poder-los prendre les terres que eren d'ells, no? A la Iglesia del Príncep, inicialment el recolza, el 27 d'abril de 1970 és nomenat administrador apostòlic d'aquella regió, d'aquella prelatura, i el 23 d'octubre de l'any següent, del 1971, rebrà el títol de bisbe titular de São Félix de Araguaia, que és el lloc on tenia la seva seu. Aquell mateix dia, en Casaldàliga publicarà un escrit titulat Una església de l'Amazònia en conflicte amb el latifundi i la marginació social, on analitza tot això que us deia abans de la llei del 38 i l'explotació i el maltractament de camperols, assenyalant a més a més responsables, no? Clar, una denúncia així i el seu compromís a favor dels camperols i els peons i els indígenes que mostra des del primer moment i la seva inquina contra els terratinents i les empreses d'agronegoci provoquen reaccions. Ell rebrà moltes amenaces i fins i tot patirà diversos intents frustrats d'assassinat. Però ell és partidari de la teologia de l'alliberament i serà el bisbe que s'aguantarà a la prelatura aquesta que diem de São Félix d'Araguaia durant 40 anys, durant els quals farà una realitat o intentarà fer una realitat aquesta església popular, oberta, compromesa, coherent, que defensa els pobres i, al mateix temps, que defensa que l'església com a tal, globalment, s'ha de poder renovar, s'ha de poder canviar i fa propostes, cosa que li genera problemes amb el Vaticà, sobretot amb el papa Joan Pau II, que el 1988 el crida al Vaticà per demanar-li explicacions de la seva orientació pastoral i la seva posició política, perquè, mentrestant, en Casaldàliga no ha parat d'impulsar moviments socials que avui són importants en la lluita per la terra i els drets, com la Comissió Pastoral de la Terra, el Consell Indigenista Missionari o el Moviment de Treballadors Rurals Sense Terra. Per tant, a la zona, ell intenta aquesta revolució pacífica d'anar canviant tots els paràmetres. I, però quan fa 75 anys, Casaldàliga, que a més és molt disciplinat, renuncia a seguir com a bisbe, ja que així ho determina el Codi de Dret Canònic, tot i que molts dels seus col·legues no ho facin, però bé, ell en qualsevol cas es queda a la diòcesi i reclama a la Santa Seu, que la comunitat, els indígenes i la gent aquesta, participin en l'elecció del seu successor. Bueno, el Vaticà li fa mig cas, però no li fa cas, i el 2 de febrer del 2005 en Pere Casaldàliga és relevat del seu càrrec, però ell seguirà treballant allà amb els indígenes i els camperols mentre comencen els reconeixements internacionals, en els que destaca que el 2006 la Generalitat de Catalunya li presenta o li ofereix el Premi Internacional de Catalunya en general per moltes coses, però entre altres perquè ha publicat quasi bé 50 llibres. No? El bisbe dels pobres morirà el 8 d'agost del 2020, amb 92 anys, i serà enterrat a São Félix d'Araguaia, en un cementiri dels indígenes Carajà, a pocs metres del riu, i sota un arbre que és símbol de la cultura regional, l'arbre del pequi. El taüt anirà acompanyat d'un rem i un barret de palla, i direu, carai, que s'han tornat bojos. No, perquè van ser els estris que el dia que amb ell el van fer en bisbe, doncs per comptes de posar-se el bàcul i de posar-se la mitra, d'agafar el bàcul i posar-se la mitra, doncs va agafar un rem i es va posar un barret de palla. I això és el que el va acompanyar a la tomba, portat en braços, pels indígenes que ell sempre havia defensat i que aquell dia anaven pintats de negre i vermell en senyal de respecte cap al que consideraven el seu líder. Un líder que, com ja hem dit, defensava doncs, salvar el planeta. I per això avui volem acabar aquest programa, aquest 5 a la setmana, que ens entra ja de ple en el mes de febrer, amb una cançó de Joan Colomo que porta per nom Salvem el planeta, i això és el que hauríem de fer. Nosaltres aquí portem el nostre petit granet, qui us ha parlat, en Francesc Morgades, i els que realment fan la feina, jo només parlo, en Marc Pujol, que avui ha dirigit tot el tinglado biomecànic, per dir-ho així, ajudat pel Toni Olivella, i la Goretti Martínez, que ara intentarà extreure aquestes reflexions poc destres que jo he fet avui al programa i penjar-les de la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Nosaltres avui i ara ens acomiadem d'aquesta setmana, us emplacem per la setmana que ve per un altre 5, valgui la redundància, un altre 5 a la setmana, i us diem que tingueu uns bons dies, que tingueu una bona entrada de Carnaval. Aquí us deixem, doncs, amb Joan Colomo i Salvem el planeta.
Las nuestras